El doctor Joan Bartra és investigador i metge de l'Hospital Clínic de Barcelona, al·lergòleg i professor de la Universitat de Barcelona, i ens parlarà justament de les malalties lligades amb la ingesta de peix contaminat amb anisakis, bàsicament a les al·lèrgies.
Donat que el professor Lloret m'ha fet una presentació tan acadèmica, també donar els agraïments acadèmicament a la professora Margarida Casadevall i al professor Lloret per invitar-me a donar una xerrada sobre un tema que és un motiu de consulta. No? Llavors, parlar d'una cosa en la qual tens experiència, doncs és fàcil fer-ho arribar a l'auditori. Una altra cosa és que sigui capaç de fer-ho de forma més o menys brillant. Dit això, i darrere l'excel·lent xerrada de la senyora Laura Canada, que m'ha posat molt bé per continuar aquest tema, bé, com heu vist, no fa falta que ens responguem aquesta pregunta, no? És un tema d'interès, ho heu vist que sí, no? És un tema d'interès, interès que està plasmat des del punt de vista científic, no? Si els metges tenim costum de quan volem fer una recerca bibliogràfica anar a aquesta base de dades, la PubMed, per veure si un tema està estudiat, si hi ha gaire referència, si hi ha revisions, si hi ha articles originals, i si posem, com heu vist, al·lèrgia a l'anisakis o bé l'anisakidasis, l'anisakidiosis, veiem que hi ha en total aproximadament unes 700 referències bibliogràfiques, dels quals la gran majoria d'elles són els darrers 10 anys. Per tant, és un tema actual des del punt de vista d'investigació científic, des del punt de vista del món mèdic, que és el que conec, no? O bé, si més no, hauria de conèixer. Bueno, també és un interès, com heu vist, de salut pública. No fa falta dir res més després de la xerrada que hem tingut. I també un interès mediàtic, no? Quan tots aquests reials decrets es van posar de moda, doncs tothom, no? Hem sentit els gastrònoms i els grans cuiners que tenim, doncs posant una mica la veu d'alarma que potser això es carregaria una mica la qualitat de la cuina, no? Per tant, l'anisakis poc a poc ha anat agafant pes, no només científic, sinó també mediàtic, cosa que és molt important. I si a sobre arriba al món de la política, doncs no diguem res. Quan preparava aquesta xerrada, justament arribava a l'hospital un dia al matí i em cau fa dos dies, com podeu veure, em sembla, no sé si, bueno, és data 16, com podeu veure, 16 de setembre, fa tres dies, que la nostra vicepresidenta, la senyora Maria Teresa Fernández de la Vega, va tenir que acudir d'urgències a un hospital públic de Madrid per un quadre d'abdomen agut secundari. I com ho podeu veure aquí, referenciat a l'estrelleta vermella, per un problema d'anisakis. Teniu un altre punt, que aquest ja està cansat, aquest. Bueno, dona igual, no us preocupeu. Molt bé, bueno, com podeu veure, indagant una miqueta més, no sé si és que el PSOE té una afiliació determinada per tenir problemes d'anisakis, perquè darrere aquesta notícia hi havia que el senyor Pérez Rubalcaba també havia tingut un problema d'anisakiasis. Coincidència o no, pues han rebut les conseqüències. Bé, òbviament, aquí no és missió de parlar d'aquesta, no, alarma social o mediàtica, sinó d'explicar-vos del punt de vista científic quines són les dades. No? I he seguit un sumari molt clàssic. No? Quines dades epidemiològiques tenim, com es presenta aquest problema clínic de l'anisakis en les formes més freqüents. Sempre hi ha patologies rares que possiblement en la vida d'un metge no la vegi, o si la veu se li escapa, quines eines tenim per diagnosticar-ho i el tractament. De manera que, seguint aquest sumari, simplement i de forma molt breu, dir que les malalties al·lèrgiques ja sabeu que en general comença a ser un problema de salut pública, perquè en els darrers 20 anys doncs, ha augmentat de forma, diria jo, dramàtica. No? Actualment, de forma global, podem dir que el 25% de la població general té algun tipus d'al·lèrgia, una més banal, com pot ser la rinitis al·lèrgica, per exemple, pel pol·len, i l'altra ja més severa, com pot ser un autèntic xoc anafilàctic. En tota aquesta diversitat d'expressió clínica, un de cada quatre persones té un tipus d'al·lèrgia. Per tant, estic segur que d'aquesta sala, si preguntés quantes persones tenen algun problema al·lèrgic, sigui per al·lèrgia respiratòria o al·lèrgia alimentària, doncs més de 10 o 15 persones possiblement aixecarien la mà. No farem la prova per falta de temps, però és una cosa que sempre funciona i queda molt bé quan vols fer una xerrada en un auditori. Bé, Quines són les causes? Pues les causes és multifactorial, no? I tampoc entrarem perquè la xerrada només tinc 20 minutets i seria motiu ja d'una extensa discussió. Simplement dir, i a modus una mica d'aproximar el tema de l'ambient amb l'ecosistema marí i les al·lèrgies, que igual que s'ha comprovat que la contaminació atmosfèrica pot augmentar l'al·lèrgia al pol·len per diferents motius que tampoc hi entrarem, la qüestió seria, i em sembla que ens ho han introduït d'una manera indirecta algun dels lectors anteriors, és per què no la contaminació de l'ecosistema marí pot augmentar l'al·lergenicitat d'alguna de les coses que produeixen al·lèrgia, com poden ser els mateixos peixos o bé els paràsits que infecten el peix. De tot això és un tema que hi ha poc coneixement científic, però que crec que en els darrers anys doncs, hi hauran dades. Bé, dit això, estem parlant d'anisakis i al·lèrgia o problema per lo menys d'aliment. Jo sóc al·lergòlic i enfocaré la xerrada sobretot des del punt de vista d'al·lèrgia. L'al·lèrgia alimentària afecta gaire gent, doncs mireu, aquí ho teniu, no? D'una forma global podem dir que en el món desenvolupat, amb crisis o sense crisis, afecta aproximadament a un 3-4% de la població general. I estic parlant ara única i exclusivament ja d'al·lèrgia alimentària. Torno a dir el d'abans, això no vol dir formes severes de la malaltia. Pot haver-hi des d'una síndrome al·lèrgia oral, que vol dir un prurit a la boca, que segur que més d'un d'aquí a la sala, quan menja préssec, li piquen els llavis, per posar un exemple, o bé un xoc anafilàctic que inclús pot comportar la mort. Dit això, dir que l'al·lèrgia alimentària pot afectar a qualsevol segment de la població. Òbviament, en el lactant, difícilment els fruits secs li poden donar al·lèrgia perquè no el consumeix. Per tant, el tipus d'al·lèrgia alimentària variarà depèn d'aquell aliment al qual ingereix el pacient. De manera que podem dir que hi ha un esglaonament per edats, o com podeu veure en aquestes gràfiques, qualsevol edat es pot presentar una al·lèrgia alimentària, havent una forquilla des dels 0 mesos d'edat fins als 80-90 anys, quan vulgueu. Sí que és veritat que en la primera, segona, tercera dècada de la vida és quan es dona amb major prevalença. Bé, normalment les al·lèrgies alimentàries solen debutar cap a la infància o a la joventut, però aquí ja tenim la primera divergència que ens trobem al món de l'anisakis. El perfil d'al·lèrgia a l'anisakis, i torno a fer servir a la nostra vicepresidenta, és el seu perfil, és a dir, una persona que està ja a la quarta, cinquena, sexta dècada de la seva vida i que pot debutar d'aquesta manera. Això no vol dir que no pugueu tenir un nen amb al·lèrgia a l'anisakis, però és extremadament estrany. Insisteixo, l'al·lèrgia a l'anisakis sol debutar als 30, 40, 50, 60 anys d'edat. Això, de modo general, insisteixo, sempre hi ha excepcions. Bé, entrant ja amb dades pròpies epidemiològiques de sensibilització anisakis, que després us explicaré el que vol dir sensibilització. Insisteixo, estic parlant des del punt de vista d'al·lèrgia. Pues, depenent de quins estudis epidemiològics agafem, hi ha una forquilla que varia molt. De manera que, si agafem un estudi publicat l'any 2001 a la nostra revista de referència, a la nostra especialitat, que és la revista espanyola de l'Al·lergologia i Immunologia Clínica, doncs un estudi que va haver-hi, crec recordar, sobre 1.000 i pico pacients que acudien a una consulta d'al·lèrgia, per tant no és població general, ja és una població o una dada esbiaixada, veieu que un 14% de la població que acudia a la consulta d'al·lèrgia, no per un motiu d'al·lèrgia alimentària, podia anar un senyor o una senyora per una rinitis al·lèrgica que se li testava si estava sensibilitzat a l'anisakis. Pues, de la població que acudia, un 13% presentava una sensibilització a l'anisakis o el que és el mateix, un risc potencial de presentar una reacció al·lèrgica a l'anisakis. Si agafem un subconjunt de la població al·lèrgica o si més no que ens acudeix a la consulta d'al·lèrgia, que és un motiu de consulta per nosaltres els al·lergòlegs, al igual que els dermatòlegs, que són pacients amb urticària i angidema, que angidema vol dir ja quan desfigura l'inflamació l'òrgan o la part de la pell que sigui, els llavis, les parpelles, etc., o inclús la gola, amb un compromís respiratori, doncs fixeu-vos, el prop del 40% de pacients que acudien en aquest estudi per urticària o angidema a l'al·lergòleg estaven sensibilitzats a l'anisakis. Insisteixo, no vol dir que sigui una causa-efecte, sinó que és una dada a tenir en compte i després valorar amb les eines que ja us explicaré per veure si pot tenir una relació directa o no. Simplement són dades, perquè ja tenim dades d'infestació en les nostres, no? En la nostra àrea, de com està el peix d'infestat o no, doncs aquí estem parlant ja de sensibilització. Dintre del meu transcurs laboral vaig tenir la sort d'estar treballant 3-4 anys al Trueta i amb un company des d'amics com és en Josep Lloret, que en aquell moment estava sota les ordres de la Montserrat Domínguez, doncs vam pensar que seria bo, durant que començava a emergir aquest problema de salut pública, com podria associar aquesta prevalença d'infestació a la nostra població. De manera que a l'Hospital Trueta, des de l'octubre del 2002 al 2004, vam seleccionar aquells pacients que acudien a urticària crònica amb o sense angidema acompanyant o bé urticària aguda recidivant, que són diferents patologies, però bé, simplement amb gent, perquè m'entengueu, que va amb ronxes perquè li piquen les iroles, correcte? O bé, també una altra població que acudia a la nostra consulta per un antecedent d'anafilàxia, és a dir, reaccions que comporten risc vital, risc de mort potencial. Bueno, i aquí teniu les dades, no? 92 pacients, que en aquell transcurs d'aquell any i mig, crec recordar, no?, que va ser, doncs 92 pacients ens consultaven per un estudi d'anafilàxia i d'aquests, dos presentaven una sensibilització i una evidència clínica de que el responsable era l'anisakis. Si agafàvem els pacients que acudien a urticària i angidema, en la nostra sèrie divergia molt de l'altra sèrie d'altres contrades de l'estat espanyol, que era 38%, el 8% dels pacients que venien a urticària o angidema presentaven una sensibilització a l'anisakis. Què vol dir? Pues que possiblement els nostres hàbits culinaris incideixen en una menor incidència, estic parlant de Girona, de sensibilització a l'anisakis, malgrat que gens despreciable. Per tant, crec que val la pena aquest esforç que fa l'Agència de Salut Pública, no sé si diu bé, bueno, els esforços, d'acord? Bé, per tant, entre altres factors, com poden ser, no?, les condicions o les característiques de l'ecosistema marí, per exemple, el que està clar que un dels factors implicats perquè hi hagi més o menys al·lèrgia a l'anisakis és quin tipus de peix es consumeix, tal com ens han comentat, i quins són els hàbits culinaris. I això és una regla de tres que explica les diferències en la prevalença de sensibilització i de quadres al·lèrgics per l'anisakis. Formes clíniques. De forma resumida, intentaré entenidora. Les tres grans patologies o desordres del punt de vista de malalties que produeixen a l'home l'anisakis, podem dir que els podem aglobar en tres. L'al·lèrgia a l'anisakis, la anisakiasis o anisakidosis, em sembla que ho dic correctament, i una forma intermitja que es solapa i un overlap, que és la anisakiasis gastroal·lèrgica. Simplement diré tres trets de cadascuna. Al·lèrgia a l'anisakis. Bé, què vol dir al·lèrgia a l'anisakis? Pues tenim d'entendre de forma conceptual què és al·lèrgia a un aliment. Un aliment pot donar problemes perquè pugui haver-hi un problema de toxicitat, no? Imagineu-vos el que s'anomenava l'escombridosis, que és quan la tonyina no estava conservada en bones condicions, hi havia una càrrega d'histamina molt alta a el que és la tonyina i la gent que menjava aquesta tonyina en males condicions doncs presentava el que en diem els flashings, els envermelliments facials de la cara, la taquicàrdia, els batecs ràpids i forts del cos, els mal de caps, inclús diarrea. Això no és un quadre al·lèrgic, això és un quadre de toxicitat alimentària. Llavors, diem al·lèrgia alimentària quan hi ha un desordre immunològic de l'individu. És a dir, el problema no és l'aliment que ingerim, sinó l'individu que desperta una resposta immunològica vers aquest aliment. L'anisakis, o inclús el peix, està fora de les causes més comuns d'al·lèrgia alimentària, però anys llum. L'al·lèrgia en el nostre medi, en el Mediterrani, més freqüent, és aliments vegetals. I abans us he parlat del préssec. El préssec és la primera causa d'al·lèrgia alimentària i la primera causa de xoc anafilàctic a la nostra població. I tothom pensa, clar, com que ara es posa tants pesticides, insecticides i es manipula tant la fruita, possiblement aquesta és la causa. Doncs no, el que dona al·lèrgia en el 99,9% periòdic dels casos sempre són proteïnes. Per tant, no podem explicar-ho per additius, conservants, insecticides, pesticides, etc., que es posi l'aliment, sinó que és el propi aliment, les característiques de les proteïnes de l'aliment. Una altra cosa és que aquestes proteïnes es puguin més o menys sobreexpressar sota una determinada situació, com pot ser la utilització de pesticides. Però això és un tema indirecte. És a dir, al·lèrgia, estem parlant de sensibilització del sistema immunològic a una proteïna. Per tant, al·lèrgia a l'anisakis, per extensió, és quan l'individu fa una resposta que en diem TH2, cap a alguna de les proteïnes, de les sents de proteïnes, de les quals està format l'anisakis. Dit això, simplement com a tema conceptual de l'al·lèrgia alimentària i l'individu, insisteixo, un desordre del sistema immunològic, dir que a dia d'avui, i podeu veure que, bueno, aquí hi ha el punter, això està revisat a data de 16 de setembre, hi han 10 al·lergens, o dit d'una altra manera, 10 proteïnes dintre de l'anisaki que són capaç a dia d'avui d'explicar els quadres al·lèrgics. Això no vol dir que hi hagin més proteïnes que puguin donar al·lèrgia. Què vol dir això? Que si volem fer un estudi al·lergològic i agafem aquestes 10 proteïnes a l'hora de tastar-les, bé serològicament per anàlisi in vitro o bé in vivo, serem capaços de diagnosticar l'al·lèrgia a l'anisakis. Simplement dius que alguna d'aquestes proteïnes són enzims histolítics, catalítics, altres són enzims del citoesquelet, com poden ser paramiocines, com poden ser troponines, com poden ser tropomiocines, és a dir, qualsevol proteïna, sigui de defensa o d'adaptabilitat a l'hoste o bé del citoesquelet, és capaç de produir una resposta al·lèrgica, al igual que passa en el món dels vegetals, ni més ni menys. Bé, presentació clínica. Una manifestació curiosa de l'anisakis és que totes els reports, les publicacions que hi ha al respecte, el denominador comú és que sempre cursa amb urticària o angidema. Després podrà anar amb desordres intestinals, podrà anar amb compromís respiratori, podrà anar amb conjuntivitis. El denominador comú, insisteixo, sempre serà l'angidema. Que si és extern, que si és cutani, pot ser molt molest, pot ser inclús dolorós, pot alterar la qualitat de vida del pacient, però no hi ha un problema com a risc vital. Però si afecta a la gola, sí que pot comportar asfíxia. Per tant, l'anisakis, l'al·lèrgia a l'anisakis, es pot manifestar com un autèntic xoc anafilàctic, malgrat que, insisteixo, el denominador comú és l'angidema. I la forma d'expressió clínica més greu, les manifestacions cardiovasculars amb hipotensió, que es poden acompanyar de quadres neurològics perquè no arriba prou oxigen al cervell, etc., etc., etc. L'anisakiasis, simplement, de forma molt resumida, és dir el que va tenir, i sento-li una altra vegada, la senyora Fernanda la Vega, el que va presentar, un quadre d'abdomen agut, que vol dir que hi ha una reacció inflamatòria al lloc on infiltra la larva, sigui perquè produeix un granuloma, sigui perquè produeix una reacció de cosa estrany, o bé per la pròpia reacció d'hematosa a la infiltració, que fa que aquell budell o l'intestí pugui tenir un col·lapse. Per tant, pot ser una de les causes que pot simular, per exemple, un apendicitis. Per donar un exemple, hi ha l'afectació gàstrica, aguda o crònica, que ens n'ha parlat una miqueta la senyora Laura Canada, o també la forma intestinal, quan ella és budell, que pot ser també la manifestació aguda o la manifestació crònica. L'anisakiasi gastroal·lèrgica. Bé, és quan ja es combinen les dues formes, és a dir, aquells individus que tenen la mala sort de que han ingerit larves d'anisakis, que infiltra la paret de l'estómac o del budell i que, a més, aquell individu, a part de tenir aquella reacció local més o menys aguda, fa una resposta immunològica. És a dir, ja és el que diuen rizar el rizo, ja és la pitjor de les males sorts que pot tenir un pacient amb un problema d'anisakis. I en el conducte hi ha una corrent que diu que per fer l'al·lèrgia a l'anisakis necessites de tenir una anisakiasis, és a dir, que el paràsit hagi infiltrat més o menys perquè les proteïnes puguin arribar als mastòcits o al torrent circulatori per despertar la resposta al·lèrgica. Però proves fetes amb larves no vives de provocació ho desmenteixen. Bé, metodologia diagnòstica doncs dependrà de com és l'expressió clínica. Si parlem d'al·lèrgia a l'anisakis, òbviament sempre per endavant la història clínica. És a dir, aquell pacient que et consulta per una manifestació clínica que sospites directament o indirectament que l'anisakis pot estar involucrat, llavors tens una bateria de proves in vitro, que són el que en diem les IgEs, immunoglobulines S específiques vers a l'anisakis, i si tenim la sort de tenir biochips, que tenim com tenim ara, que són els microarrays aplicats sobretot amb la part de DNA, però ja aplicats també a les fraccions IgEs de l'individu, doncs tenim la sort de poder comptar amb unes proves que ens diuen si aquell individu està sensibilitzat o no. Però a dia d'avui, l'única prova patognomònica, és a dir, que tindria un valor absolut, el gold standard, seria una provocació amb l'anisakis, cosa que òbviament no produïm. Per tant, quan tenim suficient evidència des dels tests in vitro in vivo amb la història clínica, tenim ja suficient evidència com per fer un diagnòstic d'al·lèrgia a l'anisakis. Si parlem ja de l'anisakiasis, òbviament una altra vegada per endavant, la història clínica, es deia la Laura que per observar l'anisakis, identificar-lo, l'has de buscar. No? Pues, amb l'anisakiasi passa el mateix. Si no el vas a buscar, se t'escapa. I sobretot, jo no sóc digestòleg, jo no faig endoscòpies, però els que fan endoscòpies, per trobar l'anisakis vol dir que sospiten que hi ha un anisakis, a no ser que hi hagi un bolus d'anisakis. Com ha dit, una sola larva d'anisakis n'hi ha prou per donar un quadre clínic. Per tant, imagineu-vos el que és una larva de menys de 2 centímetres, identificar-la amb una gastroscòpia, una endoscòpia dintre del ser humà. Per tant, si ho busques, en algunes ocasions es pot visualitzar i extreure. I això seria una eina com tractar l'anisakiasis. A vegades, com és un nematode, doncs hi ha antibiòtics que es poden administrar si s'intueix que hi té que haver un problema d'anisakiasis, però no es pot extreure, visualitzar per endoscòpia, es fa una càrrega d'antibiòtic per carregar-nos l'albúmina en qüestió. Però s'ha d'intentar visualitzar i extreure. Com es tracta l'al·lèrgia a l'anisakis? Bueno, l'al·lèrgia a l'anisakis en fase aguda es tracta quan qualsevol al·lèrgia alimentària i depenent del grau. És diferent que sigui una urticària que pot precisar d'un corticoid i un antihistamínic o bé un xoc anafilàctic que pot precisar d'adrenalina o ja de reanimació cardiopulmonar o inclús de tractament que precisa d'unitat de cures intensives. No? Però ni més ni menys que com qualsevol altra causa d'al·lèrgia alimentària. L'anisakiasis, com hem dit, és extracció de larva endoscòpicament i moltes vegades, tal i com li ha passat a la senyora Fernández de la Vega, és cirurgia, resecció del segment intestinal, perquè moltes vegades aquell segment afectat queda necrosat degut a la resposta inflamatòria i no hi ha més remei que tallar budell per un costat, tallar budell per un altre i cosir. D'acord? Per tant, l'anisakiasis és un problema real que pot comportar una repercussió clínica tant per el problema agut com per les accions que s'han de prendre. Mesures de control, tampoc aquí entraré gaire, doncs, bueno, sabeu que des del Reial Decret i eleccions doncs, aconsellen el que ens ha dit la senyora Laura Canada. Aquestes mesures, malgrat que no és una garantia absoluta, sí que crec que estaríem d'acord que pot ser una bona mesura, o sembla ser que és una bona mesura, no infal·lible, per evitar l'anisakiasis. Però no és una mesura bona per evitar l'al·lèrgia a l'anisakis. Per què? Perquè per l'anisakiasis necessites que la larva estigui viva i infiltri paret. Per tenir al·lèrgia a l'anisakis, depenent a quina d'aquelles 10 proteïnes que us he explicat que a dia d'avui s'han identificat com al·lèrgiques a l'anisakis, algunes d'elles són resistents al processament tèrmic i al processament peptídic digestiu. Encara que la larva arribi morta, si t'arriba la part somàtica, és a dir, ingereixes aquella proteïna, és capaç de desencadenar un quadre al·lèrgic. Per això, i sempre estic parlant dels quadres al·lèrgics, sempre que tenim un pacient amb un antecedent d'una reacció amb risc vital per anisakis, el primer consell és fora el peix. El primer consell, perquè no li podem donar garanties que malgrat que estigui congelat a menys 20 graus o estigui processat més de 10 minuts a 60 graus, aquell pacient no pugui presentar un quadre al·lèrgic. Bé, la meva xerrada, no sé si m'he ajustat, si m'ha sobrat inclús una mica de temps. Sí? Res, donar les gràcies per poder estar aquí i per una vegada a l'anisakis per això, per estar aquí amb vosaltres. D'acord? Moltes gràcies.